Hola, bona tarda, bona tarda, benvinguts al Tal com Raja, com cada dijous aquí puntuals a les 8 del vespre. Avui un mano a mano, perquè estem bastant sols, amb el Daniel Brígido. Hola,
efectivament, bona nit, bona nit.
Estàs bé?
Perfecte, sí. Avui, bueno, a veure, un mano a mano total, és
un
a dir,
mano, sí,
farem un duo.
Ens ha fallat les altres persones, però bé, mentre puguem conversar, que tenim palique, sí. Tu i jo.
Ells ho perden.
Sí, espero que els que ens estiguin escoltant, doncs, guanyin en passar-s'ho bé. No sé si pels temes que tocarem, però bueno, temes en tenim un. Jo crec que malauradament hem de tornar a parlar de Palestina, no sé, la cosa no està bé, la cosa està molt pitjor. L'Antonio Guterres em sembla que ha dit coses que diu que no ha dit i d'alguna manera ha justificat, doncs, aquesta repressió d'Israel, no? Israel ja ha dit de tot contra la ONU, bueno, com si hagués fet cas de la ONU alguna vegada en aquests últims anys, no?
Una ONU que, gràcies a la qual, Israel és un estat avui sobirà, és a dir, va ser l'ONU qui ho va crear. I, de fet, Israel està perdent el relat internacional d'aquest conflicte, és a dir, els primers dies semblava que Israel estava com legitimada pel que va fer Hamas, no? Però ara mateix és evident que Israel, fora dels cercles més ultres, està perdent el relat.
Mm-hmm. Jo el que veig és que, d'alguna manera, els mitjans de comunicació, que sembla que eren pro-Israel, o almenys callaven o miraven cap a una altra banda, comencen a dir alguna cosa, no sé, jo crec que recolzant el que l'opinió pública també està dient, no? Que això és una massacre, que això és un genocidi, que és, bueno, la paraula genocidi no es podia dir realment, perquè deien que no, que això és, tenim dret a defensar-nos, no? I sembla que ha quedat a part això del dret a defensar-se, inclús és veritat que l'Europa, no sé com veus el paper d'Europa, no? Aquí, que amb aquesta semàntica que no saps ben bé què diuen, no? Fixa't que el Pedro Sánchez ha dit que hay que hacer una pausa humanitària. Què vol dir una pausa humanitària? Una pausa?
És un llenguatge molt, molt ambigu, no? És a dir, Europa el que ha fet és intentar dir el que diu Estats Units, però amb una mena d'edulcorant, no? I clar, però és evidentment el que dius, no? Que el fet de que Israel hagi abusat tant del que està fent, al final ha provocat que els governs d'Europa també s'hagin de posicionar d'una mena més, més neutral, no? El conflicte, que no són neutrals, evidentment, Europa recolza a Israel, no? És a dir, està clar. Però, clar, no poden animar a que bombardegin Gaza, perquè això, evidentment, és un genocidi, o com es pugui dir, però, evidentment, s'està expulsant a la gent dels palestins, a la seva terra.
Bueno, de fet, els deia, aneu de baixar cap al sud, perquè no us passarà res, no? I estan morint més gent al sud que al nord, els han enganyat. Perquè és que es dona aquesta sensació, no? Baixeu al sud que no us passarà res i en el fons més de 3.000 nens i nenes que han mort ja, vull dir, jo quan quedo parat i bocabadat de veure la inacció i de no obligar un país a que respecti les lleis internacionals, no? Inclús la reina aquesta de Jordània deia, a veure, parlem clar, no? A Ucraïna, quan no han mort tants nens a Ucraïna com han mort ara, i què passa, què està passant, no? Jo no sé si podem parlar molt més d'aquest tema, però quina solució li veus tu a tot això? O tu creus que això anirà a més, hi haurà Gaza quedarà arrasada? Perquè no oblidem que Cisjordània ja han mort més de 100 palestins també.
Sí, també. Bé, de fet, aquí la trampa és que els mitjans plantegen el conflicte com Israel versus Hamas. I és evident que no és contra Hamas, perquè quan llança una bomba contra un edifici i mor gent civil, és contra els palestins.
Més de 20 o 25 periodistes ja.
Sí, també, amb una impunitat total, perquè això, si això ho fa, doncs, Rússia, no, Putin, ja estaria tot el món condemnant-ho, sortiria per la tele, i aquesta gent, doncs, té impunitat. Jo crec que, lamentablement, si tot el món occidental es recolza a Israel, la solució serà, doncs, que arrasaran amb allò i no passarà res. És trist, i al final l'única solució que quedarà és que els països que rodegen a Israel facin alguna cosa.
El Pedro Sánchez, que sembla que està fent un paper de mediador, no sé si clamant al desert, no?
Sí.
Està dient que d'alguna manera oferint a Espanya per poder fer una conferència de pau
a Barcelona,
amb la solució dels dos estats per fi i ja per acabar el tema,
sí.
Però sobretot perquè alguna confederació, diguem, de països puguin intervenir a Gaza i que hi hagi com una proposta de pau i que no siguin Israel ni Hamas els que governin a Gaza. No sé si això és possible, o, tal com estan les coses.
Seria desitjable, però és que potser és una utopia. Però bueno, s'ha de somiar, no? És a dir, al final és el que queda.
Tu somies, tu tens
sí,
esperança.
Sí, jo somio, tinc esperances, i poques, però bueno, s'ha d'intentar. És que si no, el que queda és bueno, a rase total de Gaza, i això, doncs, evidentment, és un crim, és lamentable.
L'altre dia sentia amb un periodista alemany, em sembla que era, que diu, vostè si estigués com Israel, què faria? Diu, jo, arrasar-ho tot? Diu, perquè, bueno, cínicament ho deia, perquè com que no em passa res,
sí,
vull dir, clar. Jo puc fer el que em doni la gana, puc saltar-me totes les resolucions de la ONU, puc fer absolutament tot i ningú no em diu res. Per tant, què faria?
Sí, sí.
No esperar-me res, arrasar, matar 3 milions de palestins, acabar amb la història, ja no ens molesta més.
És el que està passant i el que, desgraciadament, sembla que passarà.
Perquè ha de passar alguna cosa més, a part de bombardejar hospitals i tot això. Bueno, estan, ja saps que estan refugiats, escoles de la ONU, tot això, sí. Hi ha milers de persones, han de morir en una bomba 3.000 persones. No sé, què ha de passar més perquè la comunitat internacional pugui dir prou, fins aquí s'ha acabat, o
sí,
no,
sí.
O no passarà això.
És molt difícil, és a dir, si no hi ha equilibris globals, és a dir, si tot ho decideix Europa, Estats Units, és evident que Israel farà el que vulgui, per això que dius, perquè si té impunitat, doncs, bueno, intentarà fer el seu projecte, doncs, irredem de que tot sigui israeli i que no hi hagi palestins, que és la seva idea, no?, més nacionalista, més totalitarista.
Sionista, aquesta és la mà.
Sionista, sí, no?
El sionisme parla una mica d'això,
sí,
no?,
sí, sí,
de quedar-se amb tot.
Evidentment, sí.
Bueno, no sé, volíem començar amb aquest tema. Malauradament, crec que la setmana que ve tornarem a parlar, o almenys a recordar el que està passant a Gaza, el que està passant a Palestina, també a Cisjordània, i bueno, esperant que d'alguna manera hi hagi algú damunt, que doni un cop damunt de la taula i pugui oferir alguna possibilitat de com a mínim de pau i de que hi hagi una ajuda humanitària, no? Canviem de tema perquè, a veure, jo volia parlar com a professor d'aquest tema que fa una setmana que es parla d'aquestes activitats extraescolars que molts alumnes doncs no poden fer, no? A moltes ciutats, doncs, bueno, jo crec que és el reflex de la pobresa, no? Qui té diners pot pagar activitats extraescolars, hi ha gent que diu que les activitats extraescolars naturalment són necessàries per l'evolució personal dels adolescents i bueno, volia preguntar-te, bueno, i parlar entre tu i jo una mica, sí. Doncs, com veus aquest tema? Qui s'ha de fer càrrec de tot això? Perquè els ajuntaments ja no poden més assumir competències.
Si parlem d'educació pública, pública vol dir pública, és a dir, no té sentit, no?, que això, doncs, ho hagin de pagar els pares també, i la gent que no pot el que farà és que deixarà el nano a casa i no farà aquestes activitats. És a dir, això és una llàstima, perquè és part del desenvolupament d'un noi, no? La part més que no és escolar, sinó que és de relacionar-se amb la resta de gent. Llavors això hauria de ser públic i gratuït, evidentment. És a dir, no té sentit que això, doncs, s'hagi de pagar extra.
Bueno, diu que gairebé un 40% d'alumnes no poden fer activitats escolars perquè no se les poden pagar.
Clar, bàsicament, sí. És que és el motiu, perquè si no, no hi ha un altre motiu.
I què podem fer amb aquestes persones que no poden accedir a tot això?
Jo crec que un estat, un ajuntament, té recursos per, o en aquest cas, no, el govern de la Generalitat, té recursos perquè això sigui gratuït. Altra cosa és que no ho vulguin fer o no vulguin destinar, però hi ha recursos perquè això sigui gratuït.
Hi ha recursos per tot.
No sé si per tot, però per la gent, diguem-ne, que no pot ni accedir a això, doncs n'hi hauria d'haver. És a dir, hi ha diners per coses que no són tan importants, doncs per això penso que això és fonamental, una educació pública i de qualitat i on la gent va a activitats d'aquest tipus, això és fonamental. És a dir, no estem parlant d'una cosa que no sigui necessària, és una cosa molt necessària.
Perquè està clar, estàs parlant de pública, per tant, m'imagino que vols dir que l'escola privada o concertada sí que té eines per poder integrar en activitats extraescolars a tot l'alumnat.
Penso que més, no? O sigui, qui paga una quota cada mes o cada any per anar a una privada, suposo que té més recursos, no? Parlo de la pública perquè penso que és on estan les rendes més baixes a nivell social. Per tant, crec que seria just que tota l'educació, sobretot els primers anys, doncs sigui pública i gratuïta. És a dir,
Tu havies fet activitats escolars quan eres petit?
No massa. Algunes sí, algunes de futbol, algunes d'aquestes de bàsquet i tal, però no massa. Però penso que és una cosa molt important. És a dir, trobo que és una cosa molt important.
Moltes activitats escolars són d'esport, no? Però sí. fins i tot l'esport s'ha de pagar, no? Perquè hi ha gent que no pot fer futbol perquè s'ha de pagar una equipació...
Clar,
i
les això, botes, tot.
Les botes, i llavors no, clar, ha deixat sí. de fer-ho, no?
Sí.
I bueno, canviem de tema, vale? Et sembla bé?
Sí? Sí, no, aquest tema és, bueno, sí. és de justícia, és, trobo que és...
Sí, però saps què passa? Que el tema que s'ha posat damunt de la taula no només és que hi ha un 40% d'alumnat que no pot fer-les, que alguns haurien de fer, jo que sé, per exemple, estudi existit, no? Perquè no estem parlant només d'activitats extraescolars, d'esbarjo, sinó també de recolzament escolar, no?
Sí, també passa amb el menjador, per exemple, no? Que hi ha gent que no pot pagar-ho, és a dir...
Bueno, aquí hi ha beques, no? Aquí hi ha beques, però sí. Sembla que no hi ha beques per activitats escolars, aquest era el tema també, sí. No? Però el tema era que moltes vegades les associacions de pares havien de fer algun esforç per poder integrar alguns alumnes i, clar, tot, yeah. I al final no tot dona l'abast, no?
Sí, sí. Però bueno. que això ho facin els pares i mares, doncs és una mica trist, no? És a dir, hauria de ser l'administració la que proveeixi, diguem-ne, de recursos als col·legis, als centres, perquè això es faci. Però bueno...
Però això ja passa, eh? Ja passa. Vull dir, sí. Hi ha diners, però el que passa que al final ja no hi ha diners sí. per tots, no? Un altre tema important d'aquesta setmana és aquest acord del Partit Socialista amb Sumar,
sí.
amb una sèrie de mesures, no sé si t'has estudiat totes les coses que, bueno, no...
De pe a pa.
Sí, de pe a pa, no? I...
No, sí, trobo que últimament en política es parla de banalitats, de coses no importants, i ara aquí sí que tenim un tema que és quantificable, no? Que és una cosa, doncs, que és important, no? I a mi, personalment, això, clar, és una dada potser no objectiva, perquè és, cada persona ho veu des del seu pare ideològic. A mi, com a persona progressista, doncs, és evident que m'agrada, no?, el que estic veient, la jornada de 37 hores i mitja, no?, tot això. Però sempre dic una cosa, també. Això està molt bé sobre el paper, però després s'ha d'aplicar. Uh-huh. I sobretot en qüestions laborals, en qüestions d'ocupació, això està molt bé, però sense inspeccions laborals potents, no sé si això s'aconseguirà, perquè tothom sap que avui dia hi ha uns límits horaris, però es fan hores extra, es fan, bueno, coses que no es poden fer legalment, però s'estan fent. Per tant, això està molt bé, jo com a progressista ho aplaudeixo, però això, doncs, pot ser un brindis al sol que es diu, no? Això s'ha d'intentar complir.
Bueno, si vols, podem anar per tema, no sí, sé, ja. Per exemple, de feina, doncs parla d'aquestes 30, com són 37...
37 i mig, que serien, sí, 7 hores i mitja al dia com a màxim.
Que per ser la patronal ja ha dit que no, el Garamendi sí, ja ha dit que no, que ja està aquí, hemos llegado...
Van dir que no amb el salari mínim també, és a dir... Sí. Home, això és evident que és una notícia molt bona, especialment per la gent que treballa a empreses més petites. Perquè, de fet, ja passa amb els funcionaris que ja fan una jornada de 7 hores i mitja, crec. Uh-huh. És a dir, això és una notícia molt positiva. És a dir, entenc que a la COE, la patronal, no li agradi, però...
Hi ha coses que no s'entén, no sé, aprovar una ley de usos del tiempo. No sé què vol dir això, aprovar una ley de usos del tiempo.
Clar, és que també hi ha coses que són massa genèriques, no? No? Sobre parlar aquí de... Sí, és a dir, hi ha coses que són genèriques, però per norma general també garanteix, no?, que augmentarà el CMI, no?, a un 60% del salari mitjà, bueno, és a dir, són notícies que evidentment són positives, és a dir, són...
Sí, però fixa't, diu, totes les medidas laborales s'aprovaran en el marco del diálogo social. Sí. És a dir, si no hi ha diàleg social, no s'aprovarà res.
Clar, evidentment, sí.
Evidentment, no?
Ho deixen així perquè després, si no poden complir el tot, és per això dic que això està molt bé, però això s'ha de veure com s'aplica, perquè, de fet, el següent tema, no?, que parla aquí de pensions, uh-huh. o del tema de la vivenda, no?, el tema de vivenda passa el mateix, és a dir, suposadament els desnonaments estaven prohibits. Però hi ha desnonaments. Vull dir, el preu del lloguer és elevadíssim. El preu de... Bueno, les hipoteques estan pujant pel tema del Euribor. Per tant, està molt bé, estan fent coses, però és a dir, és més difícil accedir a vivenda. Per tant, està molt bé de cara a la galeria el que es diu, però això s'ha de veure reflectit a la realitat
però,
també.
Però llavors podem concloure que això és paper mullat?
Jo no diria paper mullat, sinó que si no hi ha una pressió... Diguem-ne, és a dir, jo penso que la política, i això és una mica sortir el tema, però penso que la política no hauria de ser únicament votar cada 4 anys, és a dir, això és important, sinó també la pressió que hi ha fora de la política, a nivell sindical, les vagues, etc, etc, no? I llavors, tot això, és a dir, si no hi ha una pressió social, si no hi ha una pressió de la gent, doncs això potser no s'acomplirà. És a dir, està molt bé el programa, però si no es pressiona, doncs no s'aplicarà.
Pressionar com el carrer.
Les vagues, és a dir, portem a Espanya, portem 14 anys en zona vaga. Vull dir, és una quantitat de temps, si es compara amb França, es compara amb altres països, bastant gran. No? És
això,
a dir...
això és un tema molt recurrent i molt, molt això. Tu creus que els joves que s'han independitzat, tu creus que ens sortiran al carrer per demanar poder tenir vivenda social o vivenda més... Perquè sí. Jo el que veig és que si no poden pagar 1.000 euros, el que fan s'ajunten dos i paguen 500. O ja comencem a... Vull dir, no veig els joves sortint al carrer demanar... No, al contrari, no, al final no, jo crec que... Bueno, es busquen la vida i si no podem entre dos, busquem a tres, no?
Això que diuen ara de resiliència, no? De una mica anar aguantant i anar... Bueno, fent, diguem-ne, com trucos, no?, per intentar sortir una mica, però és evident que si la gent no s'organitza i no lluita i no, doncs evidentment baixarà el seu nivell de vida. Sempre ha sigut així, és a dir, no és una cosa que s'hagi inventat ara, és a dir, allà on, per exemple, hi ha hagut més organització sindical, hi ha hagut treballs més fixes, hi ha hagut després uns majors pensions, etc. No? És a dir, si la gent això doncs, no ho lluita, doncs perdrà nivell de vida. És a dir, això està clar.
Bé, ja tu ho deies també abans, el tema pensions, actualització conforme a l'IPC, bueno,
sí,
saps
sí.
Que el Rajoy sempre deia que ell també ho havien fet, el Partit Popular, cosa que no és veritat, no?
Exactament.
Jo crec això que és una bona notícia per tothom, però sobretot això, augmentar les pensions mínimes no contributives per sobre de la revalorització de les pensions contributives fins a arribar a la mitjana europea, perquè hi ha pensions mínimes, molt mínimes.
Efectivament, i s'ha de tenir en compte la inflació, no? la pujada de tot. És evident que si no pugen les pensions, la gent gran perd poder adquisitiu, perquè no pot treballar i, per tant, evidentment, i sobretot les pensions més baixes. Per tant, jo en aquest sentit, de nou, doncs, aplaudeixo aquesta mesura. És una mesura que és bona, evidentment.
El tema vivenda, bueno, això ja ho hem parlat, però sí. Tu creus realment que... Perquè mira, els anys que portem parlant de vivenda, de creació de vivenda, i no hi ha vivenda social, no hi ha vivenda...
No, jo penso que aquest tema, i seré massa radical, és a dir, si parlem d'història, que tu també saps història, ens hem de remuntar a la desamortització de Mendizábal i Madoz, el que va passar, no? Però s'hauria d'aplicar al segle XXI. És a dir, grans propietaris que tenen moltes vivendes, doncs evidentment s'hauria d'intentar repartir el que hi ha, perquè no hi ha una solució on tothom guanyi, és a dir, aquest tema hi ha gent que té moltes vivendes i gent que no té cap, per tant això s'ha de redistribuir i això vol dir que alguns s'han de perdre, però clar, cap governant això ho dirà amb aquesta claretat, diran no, s'ha de fer una mesura on tothom guanyi, això no és possible, és a dir, aquest model és un model depredador on la gent que té 50 vivendes passarà a tenir 60, 70, 80 grans fons, no?, voltors, i la gent que té 0 seguirà tenint 0 vivendes. Per tant, això, evidentment, si no es fa una intervenció de fons, no una cosa cosmètica, alguna cosa de fons, no hi haurà solució a aquest tema. Mm-hmm. I és un tema, doncs, troncal.
Però, a més a més, fixa't, en l'època de Franco, hi havia vivenda de protecció oficial, pràcticament tota la vivenda que es feia a Espanya als anys 60.
No per mèrit de Franco, però sí.
No dic de l'època, perquè també podria dir a partir dels anys 50. Entre els anys 55, 55 fins als 75, jo diria, 75-80, hi ha una construcció enorme de vivendes de protecció oficial, però també de cooperatives de vivendes, de cooperatives, dels sindicats que promouen habitatge doncs, a un preu més accessible. Comença el boom immobiliari a partir dels anys 80, això s'ha acabat. Quantes vivendes de protecció oficial es fan actualment a Sabadell, a Castellà?
El percentatge sobre el total, poques.
Poques.
No tinc les dades, però són poques, evidentment. Sí, sí.
I això és un greu error, suposo, també,
sí,
perquè
sí.
No...
Però ja ho va dir, crec que va ser Avalos, no? Que diu, bueno, la vivenda és un derecho, però també és un bien de mercado, no? Uh-huh. Clar, amb aquesta mentalitat, si és un bé de mercat, doncs, bueno, és el mercat qui decideix. Si l'Estat no intervé, doncs, bueno, i s'apuja el preu, doncs això passa.
Però en canvi a Europa el concepte és bastant diferent. A França, per exemple, la vivenda social és molt majoritària i a més a preus accessibles, perquè les vivendes dels ajuntaments estan a 500 euros de lloguer, per exemple, a Sabadell, 550, 600, que dius, mare meva, si això està així per sota.
Això a França dius, no?
No, a Sabadell,
per exemple,
una vivenda municipal, no?, de lloguer. Llavors, clar, dius, en canvi a França els lloguers estan pels 300 euros.
Clar, amb salaris molt més alts.
Amb salaris
més alts. És a dir, per tant, el seu, diguem-ne, poder adquisitiu és molt més alt. Sí,
i a més amb un parc de vivenda molt important, perquè porten molts anys fent això. Jo també, si em permets, jo veig que jo sóc molt negatiu amb aquest tema. Crec que portarem 4 anys més parlant de
jo
la possibilitat.
Jo també soc negatiu perquè, per això que deia abans, és a dir, sense que la gent s'organitzi i tingui una consciència, diguem-ne, col·lectiva, això, doncs, evidentment, no canviarà, perquè això és, bueno, queda a mans del mercat i el mercat és depredador. És a dir, el mercat vol més i més i més i més benefici i llavors que, si ningú atura això, doncs això no pararà.
I a més, hi ha un tema que s'oblida sempre amb el tema de la vivenda, és que els edificis comencen a tenir estructuralment molts problemes, perquè tenim vivendes ja dels anys 40, dels anys 50, sí, que en poc temps faran 100 anys, sense ascensor, que necessiten... I això ningú no en parla. Sí que hi ha de tant en tant ajudes a la rehabilitació, però hi ha edificis que necessitaran una rehabilitació sí, total,
sí,
o potser tirar-los a baix i fer-los nous, no? I això sí, sí, de vegades no es parla, no?
O fins i tot vivendes que no són tan antigues, però a nivell climatològic, per exemple, no estan ben aïllades i tal, i són vivendes
com,
dels 60, 60, 70, és a dir, sí, sí.
Com la meva, que no té res. I...
Ah, clar, i això té un cost que doncs, molts veïns no poden assumir.
Tema sanitat. A veure, s'ha parlat molt del tema del dentista gratis, del tema sí, de la salut mental, de psicòlegs...
Jo aquí tinc un dilema, és que entenc que la sanitat és una competència autonòmica, per tant, no sé l'estat aquí com s'ho farà. I també educació, no? És a dir, són temes que estan, bueno, en mans de les autonomies i, per tant, no sé l'estat com garantirà que hi hagi un dentista o que hi hagi... No sé com s'ho farà. Tant de bo, no?
Ja saps tu que aquesta diu la garantia de temps màxim d'espera d'un màxim de 15 dies per a joves, adolescents, menors... Bueno, tu... S'ha parlat molt d'aquest tema del psicòleg, de la necessitat de tenir psicòlegs als centres, als CAPs, no?
Sí, perquè hi ha, però hi ha pocs psicòlegs públics, evidentment, sí. Uh-huh. Hi ha una llista d'espera, evidentment, enorme. És a dir, per això la gent sempre que pot, doncs, se'n va en privat, perquè triga massa. Sí, sí, això seria, evidentment, seria un gran avenç. I, de fet, amb la pandèmia, tot el que va patir la sanitat, doncs, tot això es va veure, no?, com la sanitat li faltaven recursos. Quan sortíem als balcons i aplaudíem i tot això.
Uf, com sí? Que lluny que queda tot
queda,
allò.
Queda sí, molt lluny,
sí. Sí, sí. Després, bueno, com deies, tema educació, també diu programa de gratuïtat de llibres de text. De fet, ja hi ha autonomies que tenen gratuïtat de llibres, per tant, clar, com tu dius, fins a quin punt no es tapen unes a les altres, no?
Per això deia que jo tot això ho aplaudeixo, evidentment, però després, quan fem el desglose, diguem-ne, doncs, evidentment, bueno, s'ha de veure si això es podrà aplicar, no s'aplicarà, si depèn de l'Estat, depèn de les autonomies, això és massa complex, en aquest sentit.
Bueno, són mesures, a veure, incrementar la dotació de beques, home, pues sí, això al millor sí que es pot fer. Sí. Economia, bé, diu aquí, garantitzar l'eliminació de les comissions per retirada de diners amb efectiu en finestreta, no? No sé fins a quin punt se li pot obligar a un banc a que no cobri comissions. No?
Efectivament, bueno, també es posarà un impost a la banca, no? Que això també... va lligat, no? Sí, és evident que els bancs són els intocables i, per tant, estan fent el que volen i, bueno... És a dir, per un banc, evidentment, no cobrar aquesta comissió seria insignificant, perquè el benefici que té, per exemple, el Santander o el BBVA és brutal, no li va d'això. Però, bueno, és un negoci i si ningú no n'hi fa res, doncs seguirà sent un negoci, doncs... O, de fet, aquí no es planteja, no? Però feia anys es parlava del tema de la banca pública. Això, evidentment, ja no...
Fa anys que es parla d'una banca pública,
sí, però... a nivell de programa, no? És a dir, que aquesta és altra. Aquest programa, jo aplaudeixo, però no, tampoc és una cosa molt ambiciosa, en realitat, eh? No, és una cosa de mínims. Però no es parla de banca
pública. És una cosa d'anar tirant, no?
D'anar tirant, que és millor això que no res, evidentment, però no es parla d'una banca pública. Això ara mateix és una utopia. És a dir...
Parlem d'agenda verda, diu aquí. Que per cert, ara a Sabadell, avui i demà, s'està fent el congrés de l'aire,
sí,
i estan venint, bueno, més de 400 persones, uh-huh, 180 ponents, per parlar de la necessitat de, bueno, tot això,
sí,
de les zones de baixes emissions i de la importància que, bé, segons he llegit, parlen de la necessitat de ser molt estrictes i treure els cotxes de les ciutats, no? Sobretot dels centres de les ciutats, no?
Sí.
Mentre que hi ha un grup de ciutats, entre elles Sabadell, Terrassa, que demana una mica més de prudència i demà,
sí,
i demà, bueno, de fer veure, però clar, suposo que és Europa també la que això, no? Per això, reducció del 55% de reducció d'emissions al 2030, bueno, no sé, però sobretot parla de... el bonus social, tot això, no sé, com aquest veus aquest tema?
Sí, jo aquest tema també tinc un dilema, perquè trobo que evidentment hi ha una emergència una emergència climàtica, no? I en aquest sentit, doncs, evidentment, s'ha d'intentar lluitar per canviar aquesta situació. Però, evidentment, els costos d'aquesta emergència climàtica s'han de pagar de forma equitativa. És a dir, tu no pots treure-li un cotxe a una persona que va a treballar, que es lleva a les 7 del matí i que hagi d'anar en transport públic. Si no té transport públic, evidentment, perdrà una hora i s'haurà de deixar acabar abans. I això és una pèrdua a nivell de vida, això clarament s'ha de dir. És a dir, s'han d'aplicar les mesures allà on hi hagi un transport públic de qualitat i la gent deixi el cotxe per anar amb el transport públic. Si no es fa així, hi haurà molta resposta ciutadana. De fet, ja està passant en part, no? Molta gent això l'està molestant, perquè diu, bueno, per què ha de deixar el cotxe i la gent va amb un jet privat o arriben els creuers? És a dir, hi ha també una resposta ciutadana en aquest sentit. Ecologisme sí, però ecologisme també amb certa consciència social i de classe, vull dir.
Però portem anys demanant que hi hagi mesures contra els condemnats. Bueno, de fet, a Europa hi ha ciutats on al centre de la ciutat ja no s'hi pot entrar.
Sí.
I, no sé, Amsterdam, per exemple, fa segles, que fa segles, sí. Estic exagerant, no? Però ja fa més de 10 i més de 20 anys, tinc amics que han estat allà, que deixen el cotxe molt a fora de la ciutat i la gent va en bicicleta, tot això. Aquests canvis, com tu dius, no poden ser. Per això hi ha aquests ajuntaments, a Sabadell, Terrassa, Martorell, em sembla que també, que demanen una mica més de temps, no? Per poder, perquè potser no estem preparats.
I això que parlem de Sabadell, Terrassa, és a dir, zones molt urbanes en transport públic, és a dir, parlem de Sòria, de Teruel, Badajoz, imagina't, no? Allà, si no tens cotxe, no pots anar a cap lloc. És a dir...
Em sembla que parlaven de ciutats de més de 50.000 habitants. No sé si Sòria té 50.000 habitants.
No arriba.
No,
però bueno, Badajoz sí, tampoc sí. Estarà molt... Vull dir...
Per tant, hem d'ajudar les ciutats a fer aquest canvi, aquest procés.
Sí, hem de fer-ho de forma justa, vull dir, perquè si no hi haurà molta gent que es refugiarà doncs, amb aquest cotxisme, no? No em pot treure el cotxe, no? Si no es fa de forma justa, la gent doncs, replicarà aquestes mesures i serà pitjor, perquè evidentment de fons hi ha una emergència climàtica, que és una cosa molt certa.
Uh-huh. Avui llegia que hi havia una persona que deia, a veure, jo sóc ecologista, jo vull tenir tal, però jo no puc comprar-me un cotxe elèctric.
Això evidentment és una altra, és a dir, no pots deixar el teu cotxe antic i agafar un elèctric que doncs, té un cost molt elevat. Uh-huh. Això, doncs...
Lo de sempre, diners.
Sí, que té diners.
Han de fabricar-los més, no? Sí. Drets socials, no sé, aquí una llei de famílies, s'ha parlat molt també als diaris d'extendre, de fer més gran el permís de paternitat i maternitat, fins a les 20 setmanes...
Sí, parla de cistella bàsica de la compra, no? Que és tot això, doncs, bueno, són mesures que estan bé, però el tema és, si la passada legislatura això no es va fer, i recordo que Yolanda Díaz ho va dir, no? Va dir, proposem una cistella bàsica de la compra i no es va aplicar. És a dir, per què hauria de creure que ara sí s'ha d'aplicar? És que això és...
Bueno, s'ha baixat l'IVA d'alguns aliments.
Sí, però
no?
Això s'ha de dir que una baixada de l'IVA, i això doncs, és bàsic d'economia, una baixada de l'IVA de productes bàsic, el benefici s'ho emporta a la gran superfície. Mm-hmm. És a dir, per tant... És una intervenció, diguem-ne, en favor d'aquesta gran cadena.
I els preus han augmentat. Vull dir, clar, han baixat l'IVA, però el preu ha augmentat, per tant, l'IVA s'ha quedat...
No s'ha notat, al contrari. Per tant, dic que si no hi ha una intervenció de fons, doncs, bueno, els preus pujaran perquè tot dependrà del mercat, i el mercat no s'autoregula sol. I ja està passant el preu de l'oli, amb productes que són molt bàsics, que estan a preus, bueno, que no són naturals, aquests preus.
L'altre dia, te'n recordes, tu estaves la setmana passada que comentava... No, espera, no sé si eren aquesta... És que he anat l'any passat... Ahir vaig estar a una altra tertúlia i ara em confonc. No, que deia no era economista, però deia que el que s'ha notat amb aquesta inflació és que la gent, els productes més cars es continuen venent.
Sí.
Perquè hi ha gent rica que pot pagar-ho.
Això es diu demanda inflexible, economia. Això me'n recordo dels els anys d'economia, això sí, productes...
Llavors, els preus mitjans... No es venen, o sigui, les productes mitjans no es venen, en canvi ha augmentat moltíssim els preus més baixos, no? Per tant, això què significa? Que la classe mitjana s'està empobrint.
Totalment, sí. Està caient a classe baixa, per així
dir-ho. I el que sobta és això, que els que poden comprar productes més cars en són molts, vull dir, això sí que no ha baixat.
Sí.
Per tant, les classes més riques continuen sent més riques, inclús hi ha més rics, però el problema d'una societat és quan la classe mitjana, que és de fet la que suporta, diguem, amb els seus impostos, tota la resta, perquè els rics no paguen tants impostos com la classe mitjana, sí. Que això és el que passa
també,
una mica.
Són menys també, sí, sí.
Pues al final el que fa és que la classe mitjana acabi adquirint els productes doncs, més de menys qualitat, de menys preu.
Sí, sí.
Bueno, veurem què passa, si al final això arriba a bon terme.
Sí, per això deia que tant de bo això es complís, evidentment, però sóc una mica pessimista en aquest sentit, és a dir...
Bueno, algú deia avui que, clar, això són dos partits que poden tenir afinitats, no?, naturalment, i per això hem signat aquest programa, però, clar, aquí hem de tenir en compte que tots els que poden recolzar a Pedro Sánchez com a president, doncs hi ha Junts, que naturalment és un partit que algunes d'aquestes coses pot dir que no, i el PNB, que també és un partit que pot dir que no.
Clar, això s'ha de dir, és que hi ha una majoria de centre-dret al Congrés, és a dir, si fem els comptes, no? És a dir, PP, Vox, Junts, PNB, Coalició Canària, és a dir, suma majoria, que no es posin d'acord per un tema territorial, però hi ha una majoria de dretes, i per tant serà molt complicat a nivell de...
Però, en canvi, abans hem dit que això era un acord de mínims. Potser aquest acord de mínims s'ha fet pensant en la resta de partits que han de recolzar-lo? Pregunto, no sé.
També pot ser. Però, bueno, la passada legislatura hi havia una majoria progressista i moltes coses no en va fer. Per tant, vull dir, tampoc...
Bé, de transport hi ha una cosa que s'ha parlat molt, que és suprimir aquests vols que es puguin fer amb tren amb menys de dues hores i mitja. No sé si això és possible. L'altre dia llegia que això és impossible, que les companyies de vol no ho acceptaran.
Suposo que sí, però això, ho va explicar malament, jo l'hem de dir, crec. Uh-huh. És a dir, es va interpretar malament. El que deia és que allà on hi hagi un trajecte de tren que es pugui fer en menys de dues hores i mitja, llavors sí que es podria reemplaçar el vol, diguem-ne.
Per exemple, el pont aeri.
Sí, per exemple, el Madrid-Barcelona, per exemple, és un Madrid-València o un Madrid-Valladolid, però la majoria de trajectes no es podran reemplaçar perquè no hi ha alta velocitat, és a dir, no...
Però qui pot obligar les companyies privades a que deixin de fer aquests viatges? No sé, aquí jo...
Suposo que hi ha un estat que té raó, evidentment, que això no passarà, però... Però seria lògic, no?, que un estat digués no es pot fer això, és a dir, l'estat pot prohibir, però sí, és a dir, és una mesura que, a veure, podria ajudar, evidentment, però si l'estat no intervé de forma clara, doncs, evidentment, això quedarà, bueno, un brindis al sol.
I, naturalment, accelerar el corredor mediterrani aquest, que ja, bueno, no sé quants...
Porta anys i panys, sí.
L'altre dia mirava d'anar de Barcelona a Múrcia i ja m'oferia l'opció més curta, Barcelona-Madrid, Madrid-Múrcia.
Amb AVE. Clar, sí.
Era més curta que fer Barcelona-Alacant amb Euromet, vale? I després agafar un avant d'Alacant, que és el que acostumo a fer quan vaig a Múrcia, no? I per tant dic, mare meva, el corredor queda...
Tota la població que viu, no? Si Catalunya, València, Múrcia, Andalusia, és a dir, tota la zona, diguem-ne, mediterrània, és molta població, és una obra que és important, però sí.
Bueno, no només a nivell de persones, sinó que també hi ha tot d'empresaris que estan demanant que això arribi a Almeria i que Almeria doncs pugui ser, però bueno, a mi em fa molta gràcia perquè quan arribi el corredor Almeria de mercaderies i tot això, que és el que volen aprofitar perquè l'autopista està plena de camions i camions i camions, potser el canvi climàtic fa que s'acabi tot el tema d'Almeria, no?
Sí.
Vale, tema de, bueno, igualtat, bueno, la lluita contra les violències masclistes, tot això, suposo que més o menys no canvia res, no?
Sí, això és evidentment sí.
Parlen d'una llei contra el racisme, però que tampoc s'explica massa com serà, no? No sé si vols comentar algun altre tema.
No, són mesures que evidentment, sí, recolzo, també un pacte per favor de la gent LGTB, no? És a dir, la gent de... Bueno, violència contra les dones, la trata de persones, no? Són lleis que evidentment sonen bé. Com som titulars també, no? Tampoc sabem cada punt per punt, no? Però evidentment són mesures que poden ajudar a fer la vida més fàcil a molta gent que, bueno, que està històricament discriminada en aquest sentit, doncs les dones, el col·lectiu LGTB o el col·lectiu trans, per exemple, no? Que, bueno, que estan lluitant per intentar tenir una mica més de drets i de visibilitat.
No sé, hi ha algun altre tema, una llei de bebès robados, no sé.
Aquesta no la conec més, aquesta no, administració pública, democràcia i justícia. Bueno, també renovar també el Consell General del Poder Judicial, que evidentment tenen allà, doncs, bueno. Passa que el PP no vol i té majoria, si no m'hi veu, hi ha una majoria conservadora.
reconeixement i reparació de la repressió patida per les dones i les persones LGTBI durant el franquisme, que això bueno, sempre hi ha gent que tornar a recordar el franquisme porta sempre problemes, no?
Sí.
Diu derogar aspectes a la llei Mordaza, que fa gràcia també perquè no és derogar la llei Mordaza.
Sí, aquesta també... és una altra contradicció, perquè sí. Jo recordo que feia anys es donava per fet que si hi havia un govern progressista a Espanya, doncs això es derogaria. No es va derogar i ara es parla de derogar aspectes, bueno, és...
Que és el que s'ha fet, no? S'ha derogat alguna cosa d'aquesta llei o no?
Em sembla que no, que es va fer una votació i no, finalment no es va... Uh-huh. És a dir, crec que va ser Esquerra, Bildu, van votar que no i no donava els números. Perquè, bueno,
van votar que no precisament perquè no era...
Perquè no era derogació, sinó que era com els aspectes més lesius de no sé què, però no era una derogació. Bueno, és, jo crec que s'ha d'obligar, és a dir, si no es compleix el que es diu, doncs no s'ha de votar. És a dir, crec que aquí Esquerra i Bildu van fer bé, penso.
Bueno, per acabar amb aquest tema més polític, perquè vull parlar d'un tema més de Nadal, eh?
Sí,
doncs, sí, sí.
Ja estem a...
Sí, sí, però jo vull parlar molt d'aquest tema perquè la gent en parla molt d'aquest tema, ara et diré. Però avui precisament el Carles Puigdemont jo crec que està apretant més les cordes a tothom i vull això, vull allò, vull allò. Tu creus que al final... hi haurà un pacte, perquè s'està dient en els pròxims dies, s'està com assegurant molt, però en canvi el que veiem és tot el contrari, no? Que quan sembla que sí, que al final sí, bueno, les bases aquestes del Consell de la República que només va votar el 4% van dir que no, però bueno, no és representatiu, representa, però jo ara, per exemple, llegia que el Carles Puigdemont està demanant els 7 o 8 milions d'euros que se li van treure amb ell personalment.
Sí, del seu compte, no? Bueno, sí. Per demanar que no quedi. Jo crec que sí que hi haurà govern, que no hi haurà repetició electoral. I, per exemple, això que dius de la votació del Consell aquest de la República, no? El fet de que allà van votar ahir, no? O abans d'ahir, i, per exemple, Puigdemont no va fer retuit d'això. Això doncs, m'invita a pensar que, evidentment, doncs, bueno, no volen anar per aquest camí. És a dir, crec que Junts vol recolzar la investidura de Sánchez, el que passa és que, evidentment, han d'intentar vendre això al seu públic de la forma més exitosa possible, perquè parteixen d'una declaració d'independència que no podrem aplicar i, clar, llavors han d'intentar doncs, quedar bé amb el seu públic i fer-se doncs, els forts, els valents. No? Hem aconseguit treure això al PSOE. Per tant, penso que sí, finalment hi haurà investidura.
Mm-hmm. Avui també hi ha una notícia important, perquè els empresaris catalans han dit clarament que estan a favor de l'amnistia, si aquesta suposa també renunciar a la unilateralitat, no? Com dient, ei, fem un pas, necessitem un govern estable, tal. Això és una crida al Puigdemont a que deixi de marejar la perdiu.
Bueno, és a dir... Jo trobo personalment que per mi l'amnistia no és justa, és a dir, trobo que no perquè sigui Puigdemont ni res en concret, penso que en general doncs, no trobo que perdonar una persona que, bueno, que té suposats delictes i tal, no? Sigui la forma de fer política menys d'una formació que sigui progressista, perquè llavors això obre, doncs, diguem-ne, que el dia de demà el PP faci el mateix amb un empresari o amb un Francisco Camps o amb un polític aquest o amb Zaplana, no? I digui, bueno, et perdono. Això és perillós, trobo que és perillós. Jo entenc els motius, evidentment, hi ha motius de pes perquè hi hagi govern, però justificar una amnistia ho trobo poc progressista.
Però penses que està bé que els empresaris diguin, ei, fem un esforç, bueno, encara que sigui aprovant una cosa que, on hi ha gran part...
És que jo per norma general penso diferent dels empresaris.
Sí.
Per tant, bueno,
doncs, bueno
aquí també penso diferent.
Doncs deixem-ho aquí.
Sí.
Volia parlar del tema de Nadal, perquè ja, bueno, sempre hi ha hagut des de fa molts anys moltes crítiques, ara que ja s'ajunta el Nadal amb la castanyada, no sé, vas a un supermercat...
Sí, ja estan els torrons, estan
sí, ja... Sí, ja estan els torrons, juntament amb les panellets,
sí.
I veia ahir un acudit que es veia el Papà Noel i el que estava vestit de Halloween, i el de Halloween li deia, espera, que no és el teu moment, ja marxa
sí,
d'aquí,
sí,
que
sí.
Quan et toqui ja vindràs, no? Però, a part, aquestes lluites entre ciutats, bueno, hem sapigut que, bueno, ja tots sabem de Vigo, no? Vigo
té... El seu flamante alcalde, no?
Sí,
Caballero.
Abel Caballero, que, bueno, que és, bueno, ha tingut ara una majoria més absoluta de la que ja tenia, i que, bueno, que hi ha molta mentida amb tot això, perquè, és a dir, van autocars, no de tota Espanya, però sobretot de Portugal,
sí.
De la zona de van amb els autocars plens de gent gran, sobretot, amb el seu pícnic, tampoc fan la despesa que haurien de fer, perquè són gent amb, potser, amb un nivell adquisitiu menor, van amb el pícnic, amb el seu entrepà, passen el dia allà, veuen tot, no compren res i després marxen. No? Ell parla de que hi ha 1 milió de persones que visiten Vigo, per tant hi ha molta parafernàlia, però ara resulta que ens ha sortit el Xavier García Albiol a Badalona, que diu que si Vigo té l'arbre més gran del món, ell tindrà l'arbre més gran de l'univers, ha dit, no? Hòstia. Què penses d'aquesta... Ens queden 5 minuts, bueno, 7 o 8 minuts.
Què bueno, penses? És populisme, no?, polític. És a dir, bueno, també García Albiol té majoria absoluta, no? És a dir, és... I Abel Caballero també, bueno, és aquest populisme, no?, de, bueno, de la meva és més gran, no?, que la teva és... Bueno, això... això és un clàssic.
Però, al final, la gent això li agrada.
No sé. Sembla que sí.
En ciutats on l'altre... Jo, a veure, m'he posat en contacte amb gent d'allà, de Vigo i tot això, i, per exemple, hi ha una retallada enorme en despesa social, precisament a Vigo, no? I, però, bueno, malgrat tot, sembla que la pobresa que pugui haver, és igual, es tapa a Badalona també.
Es tapa amb aquesta parafernàlia, no?, d'il·luminar els carrers, de posar l'arbre més gran, de, bueno, de, sí, aquesta parafernàlia que a molta gent li agrada. Perquè, bueno, també el nivell polític, lamentablement, és el que és, no? Molta gent, bueno, vota una imatge, vota un escaparate, i llavors això, doncs, lamentablement, bueno, és... al final això, doncs, té èxit per aquest motiu, perquè falta una politització de la gent, però, bueno, és Nadal i la gent, doncs, vol, bueno, felicitat.
Però això és una felicitat hipòcrita, no sé.
Sí, és molt hipòcrita, però, bueno, però en general tots som una mica hipòcrites, és a dir, és un reflex de la societat, per tant, bueno, això sembla que dona vots.
Sí, però no només... Bueno, està claríssim que dona vots, però...
fama, prestigi, imatge, no? La gent parla d'aquesta ciutat. Bueno, estem parlant d'aquesta ciutat, no? De Vigo. No parlem de Corunya, per exemple, no parlem d'Alicante, parlem de Vigo. Per tant, això ja li dona una certa promoció.
I, per tant, hem d'anar a Badalona a veure l'arbre més gran de l'univers.
S'haurà d'anar, sí, s'haurà d'anar a Badalona,
sí?
I tant.
Sí, tu ja aniràs.
Jo tinc ganes de veure com serà.
No sé, jo no ho tinc tan clar. Perquè, a més, diu, fixa't que a Badalona... s'ha invertit 1.700.000 euros en tot el Nadal.
En tot el
això,
Nadal?
Això, sí, sí.
És una borrada, eh? És una, sí, sí. És una quantitat de pasta...
La cavalcada de Reis, 700.000 euros, i, bueno, l'arbre, que no sé d'on vindrà, diu que tindrà 40 metres, que i una... que convidarà formalment a l'alcalde d'Abel Caballero per visitar Badalona i que pugui constatar que tenen el més gran de l'univers, no?
Sí, s'haurà de mesurar, no? Vindràs sí. A Rècord Guinness i diran, bueno, doncs sí, Rècord Guinness.
Tu creus, no, ara en sèrio, tu creus que l'arbre de Badalona portarà gent, no sé, de tot Catalunya, inclús de fora, o no? Com l'arbre aquell que posen allà a Nova York, no? No posen un arbre també enorme.
Pot ser, evidentment, si li donen molta publicitat, sabent-hi que també el García Albiol és una persona bastant, bueno, té el seu carisma, el seu públic i tal, doncs sí, podria ser que hi hagués gent, home, no espero masses de gent arribant a Badalona, però gent de, no sé, de Sant Adrià de Besòs, de Santa Coloma, de la zona, doncs de Mataró fins i tot, vagin a Badalona, no? Aprofitant que també hi ha centres comercials i tal, no únicament a veure l'arbre, no? Doncs potser sí. És a dir, no sé si es notarà un impacte molt gran, però és possible.
Tu estàs d'acord en que les ciutats gastin 1.700.000
euros? No, evidentment que no. Sol dir que pot tenir resultat, però evidentment sí, és a dir, és
també possible. També hi ha majories absolutes de partits que no tenen un arbre, no? O no tenen un Nadal més...
Sí, també, bueno, a Sabadell, no? Hi ha majoria i... Sí,
bueno, a Sabadell hi ha el Llaminer, hi ha un espectacle també de... Sí, també... Jo diria que després de Vigo i sí. Badalona hi ha Sabadell,
Jo diria que de Sabadell, bueno, som veïns de Sabadell, l'any passat va ser espectacular, el Nadal va estar molt bé il·luminat, bueno, van fer una reforma a tot el centre, al passeig, és a dir, l'Ajuntament molt bé il·luminat, francament, va quedar molt bé. No sé com va costar, sincerament.
Ja t'ho dic jo, 1.500.000.
1.500.000. Uh-huh. I Badalona, quan era Badalona?
Bueno, aquí estem parlant d'1.700.000 euros.
Bueno, sí.
I a Sabadell no hi ha arbre.
Exacte.
Hi ha gent que critica, per exemple, a veure, jo també he fet una mica de recerca. Terrassa, per exemple, està més d'acord amb descentralitzar el Nadal, no? I que tots els barris visquin el Nadal, no? Sembla que hi ha com una postura majoritària amb els ciutadans a il·luminar bé el centre, que tothom pugui anar al centre, quan amb una idea més comercial, no? Però clar, tots coneixem Sabadell i sabem que també hi ha eixos comercials al sud, al nord,
clar,
no?
Sí,
i que queden despenjats, no? I que, per exemple, Terrassa tot i que pugui ser maco el Nadal i fer un, no que sé, un pessebre allà davant de l'Ajuntament, com és natural o com s'ha fet sempre, és veritat que aposten per activitats més descentralitzades.
Sí, no? Trobo que és una idea interessant que, evidentment, el Nadal sigui per tothom, no únicament per la gent del centre, així que, bueno, aquesta idea de Terrassa està molt bé. Sí, sí.
A Badalona estic segur que, clar, l'arbre estarà al centre.
Sí, imagino que sí.
Badalona és gran, sí. I té molts barris, eh?
Té molta densitat, Badalona, no?
Sí, sí, i barris, molt barris.
Clar, sí, perquè, sí.
Perquè Llefià, per exemple, que està tocant a la muntanya, doncs està bastant lluny,
sí.
Està com a tres quarts d'hora de la zona més marítima, no? Mm. I llavors, doncs, clar, la idea és concentrar tota la les visites, no?, de la gent que pugui venir de fora.
Sí, la gent que vingui de fora anirà al centre, evidentment, sí. Però això que dius, evidentment que els barris també arribi el Nadal, no?, que també tenen dret a viure aquest Nadal.
Mm-hmm. Bueno, doncs amb això... Ai, perdona, avui. Estem donant molts cops avui. Amb aquest tema acabem avui. Daniel, gràcies per venir. Gràcies perquè sense tu...
S'ha passat volant, eh? Sí. Aquest duo que hem fet avui. Doncs...
Si no haguessis vingut tu, no
seria
hi hagués...
Seria un monòleg, no?
Seríem... No, no, jo no puc parlar tant, no? Gràcies per venir. Gràcies per haver-te estudiat tot aquest tema d'aquest pacte.
I tant, jo sempre amb els deures veig.
I, bueno, i els que esteu escoltant, la setmana que ve tornarem aquí al Talcon Raja, puntuals, a les 8 del vespre.
Fins l'altre.
Adéu.